Doncs allà que ens aturem un moment per parlar amb l'ascensor, financer Marc Síria, perquè ens ajudi una mica a veure-hi més clar amb aquest tema de les palanques. Marc, bona tarda.
Bona tarda, com esteu?
Ens has pogut sentir, suposo, una mica amb aquesta exposició de la situació del Barça. Què n'opines d'aquesta activació d'aquesta quarta palanca? Creus que la Lliga considerarà suficient doncs, el que el Barça ha fet abans d'aquesta quarta palanca o finalment aquesta última palanca s'haurà d'activar?
Fent números ràpids, el Barça hauria d'estar amb un límit salarial d'uns 700 milions i actualment, si no tenim sortides, estem ocupant uns 620. Per tant, hauríem d'estar en positiu i hauríem de poder inscriure els jugadors que falten. El problema ve de les dues primeres palanques. Perquè la gent entengui, el Barça amb Sixth Street el que fa és crear una tercera companyia i el que fa aquesta tercera companyia és fer una ampliació de capital. La fa tant el Barça per una banda com Sixth Street per una altra. I el Barça, no sé, evidentment, les xifres concretes, però fa una ampliació de capital que ronda els 100 milions d'euros. Vol dir que el Barça fa una inversió en aquesta tercera empresa d'uns 100 milions d'euros. Sixth Street la resta i llavors el Barça es computa comptablement 667 milions d'euros. Jo crec que aquí la Lliga el que està dient és que la part que el Barça utilitza per fer l'ampliació de capital en aquesta tercera companyia, que després compra els drets del club, doncs no es pot articular, pot ser un ingrés comptable, però no comptaria en el límit salarial. I aquí tindríem la base per la qual s'activa la palanca Barça Studios, perquè la Lliga està discutint que aquesta ampliació de capital que ha de fer el Barça en les dues primeres palanques, encara que comptablement l'auditor la doni per bona amb l'impacte dels 667 milions, la Lliga entén que l'ampliació de capital que fa el Barça no disminueix, diguéssim, no dona fair play financer amb el tema del límit salarial. No sé si m'he explicat bé.
Sí, sí. Ara que parles del límit salarial, avui la SER diu que el Barça augmentarà aquest límit i preveu ingressos de 1.300 milions per la temporada 22-23 i que el límit salarial serà de 620 milions d'euros, que són el 32% d'aquests 1.300 milions. Tu aquestes xifres com les interpretes?
Bueno, les interpreto que el Barça ha fet unes vendes extraordinàries per salvar el negoci ordinari. Això vol dir que el Barça cada dia que aixeca la persiana perd diners, encara estem perdent diners, i que per tant sí que és cert que l'activació d'aquestes palanques era l'única possibilitat de poder fitxar i per tant poder tornar a ser competitiu. Estic d'acord amb vosaltres en que ser competitiu i que la marca global Barça sigui sent de les principals en el món té molta importància a nivell d'ingressos, però crec que hem de posar molt èmfasi ara, i aquest és el repte, amb la part de despeses. Estem parlant d'unes despeses de 900 milions d'euros, aquestes despeses són les més altes de la història del club, també per l'herència que ve, aquí hi ha diferiments de jugadors, de salaris, etc. Però crec que estructuralment, com a club, hem de reduir les despeses 300 milions, perquè si no, el que passarà és que l'any que ve, o sobretot l'any que ve, que anem a Montjuïc, que baixarà el ticketing, baixarà el match day, baixaran els ingressos que comptabilitzen totes aquestes àrees estratègiques, que són molt alts en un balanç com el del Barça, i ens trobarem que no podem seguir aguantant un balanç venent extraordinaris, no? Venent actius que formen part del club. Estic d'acord que la part de Barça Studios la fem amb un líder del sector, que és socios.com, que és líder en tot el tema de fan tokens, etc. Per tant, entenem que això generarà nous ingressos pel club, encara que sigui per un 50%, però el que hem de fer, on està el repte, és amb el tema de la despesa ordinària, tant salaris esportius com estructurals del club, perquè ara mateix seria insostenible. Amb un creixement ordinari s'està pressupostant 750-800 milions d'ingressos i ens estem gastant 900. Tenim un dèficit de 100 permanent anualment. I això és el tema que hem de donar-li la volta.
Anem a aquesta quarta palanca, a Marc. Aquesta venda d'un altre 24,5% de Barça Studios. El Barça ja se n'hauria venut el 50 gairebé. És massa percentatge? I l'altra pregunta, deia el Roger que hi ha tres possibles compradors, que socios.com n'és un. Seria positiu vendre-li el 50% gairebé a un mateix soci o buscar un altre partner per repartir millor doncs, els percentatges?
Jo, en el sentit d'estratègia financera, crec que un sol partner amb coneixement i lideratge té molt sentit. Per què? Perquè dintre del club, doncs aquest coneixement, aquest talent, avui per avui no el tenim, ha sigut una àrea que no hem sigut capaços de desenvolupar i que ens doni beneficis, sinó, com molt bé dèieu, doncs dona pèrdues, i a més d'una estructura relativament pesada pel club, i per tant, un líder en el sector, una espasa de primer nivell, té tot el sentit. El preu pre-money, o sigui, el preu de valoració de Barça Studios sense generar beneficis són 400 milions. Per tant, no està mal valorat. El que ens faltaria per saber, i aquest és el tema famós de la informació que tenim, és si a part de drets audiovisuals, a part del que fa Barça Studios com a tal amb el tema audiovisual, hem afegit altres tipus de drets com drets digitals, no? Els drets digitals, en recordeu-vos, fa poc va haver una subhasta per un NFT de Johan Cruyff, que ens va donar, pues, jo, va ser un absolut èxit, per sobre de mig milió de dòlars. Clar, si afegim, per exemple, aquest tipus d'actius dintre la venda, reduirem els beneficis per tota aquesta nova àrea de negoci, per exemple, d'NFTs o d'actius digitals, no? Per tant, aquí hem de veure què hem posat dintre la cistella de Barça Studios perquè algú valori amb 400 milions i ens estigui pagant 100 pel 25 i posem 100 més per l'altre 25, no? Què hem afegit de més que ara mateix no sabem, perquè això pot ser un bon negoci o un mal negoci pel Barça depenent de la cistella que hi poses, no? Si poses tota la part d'actius digitals, doncs ho haurem de fer molt bé i créixer molt amb ingressos, molt més del que anàvem a créixer, perquè, clar, és una part que, per posar un exemple, el mig milió que es va fer, doncs el Barça s'hagués endut només 250.000 dòlars i socios.com 250.000 dòlars més, no? I això ja vol dir que llavors has de créixer molt més amb un pla financer molt agressiu i molt ambiciós per poder equilibrar aquesta venda avui del 49%. Per tant, ens falta alguna informació, però el que sí que estic d'acord és que Barça Studios s'ha de desenvolupar amb algú de mercat de primer nivell, no així els drets audiovisuals, no? Que són aquests famosos 41 milions que deixem de percebre, que aquí sí que hem de generar-los amb nous ingressos i veurem què. Però a mi no em preocupa tant això com el tema de la despesa. O sigui, la despesa ordinària del club, que un negoci, avui obris la persiana d'un negoci i tinguis més despesa que ingressos, això és el que porta a companyies a tenir problemes seriosos, no? Llavors, aquí és on té el repte, jo crec, a partir d'aquest exercici, la Junta, perquè si no, no hi haurà un moment que no tindrem actius que vendre, no? I la despesa ordinària és molt important.
Per tenir despesa, en aquest cas, has de vendre també jugadors per reduir també massa salarial. Abans ho deia el Santi, eh? De Jong és una palanca per si mateix. Creus que seria la clau per intentar, doncs, reduir una mica de despesa?
Absolutament en el sentit d'interès pel mercat, no? Veiem aquells actius que pel projecte de Xavi no deuen ser tan importants i dels que no són importants o no són tan importants o diguéssim estratègics, doncs els trobem en un que té clarament un interès pel mercat i que a més té un salari molt alt, que a més podem cobrir tota l'amortització pendent i que ens pot donar benefici, no? Per tant, aquest seria un actiu clarament en una entrada caixint pel club que significaria poder, sobretot, el tema del fair play financer amb actius de propi salari, una reducció bastant important.
Perquè, clar, estem parlant de marxes de Riqui Puig, de Mingueza, però això, Marc, és la xocolata del lloro, no? Vull dir, s'hauria de fer un traspàs, una venda de més nivell per intentar, doncs, equilibrar aquests números. Hi ha molta gent preocupada, Marc, i amb això acabo, que aquestes vendes d'aquests actius són per tota la vida. És a dir, hi ha molta gent espantada de dir això potser creix molt en un futur i potser d'aquí 10 anys direm això val 10 vegades més de quan ho van vendre i aquí hi hem perdut molts diners. Creus que els actius que s'estan venent al Barça poden créixer molt en un futur proper i que es podria arribar a dir que han estat una mala venda?
Els actius, les primeres dues palanques, jo crec que no, en el sentit de que si us fixeu en els últims anys, els drets televisius han arribat a una mena de sostre, en què ja pugen molt poc i els contractes que es van renovant els últims 10-15 anys doncs es van assemblant. Hem arribat com a un sostre amb el tema de drets televisius. Amb el tema de drets digitals, evidentment, els drets digitals estan naixent, no sabem com acabaran, ningú ho sap, perquè no sabem si serà un bluff o tindrà un creixement exponencial com el que ha tingut aquests últims anys, i per tant aquí sí que ens podem trobar. Sempre que avances una venda, sempre que tens un patrimoni i avances la seva venda, la primera que saps és que aquest avançament significa un descompte de preu, i la segona que saps és que si revaloritza com el comprador creu, perquè si no, no compraria, no hi hauria un inversor. Si aconseguís revaloritzar com ell creu, doncs et perdràs una part del pastís important. Això és evident.
Doncs Marc Siri, assessor financer, gràcies per ajudar-nos a entendre una miqueta més això de les palanques. Moltes gràcies i molt bona tarda.
Ha sigut un plaer. Una abraçada.